Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 7 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Molt bon dia, però no tan bon dia com el que tens tu, Roger Carandell.
Un dia increïble. I Maribé, si em pots fer el favor i el pots posar...
Una persona contenta a Catalunya Ràdio,
sí,
que és el Roger Carandell, agafant la seva bufanda de l'Espanyol. Mai ha fet tan show en aquest estudi. És increïble el que està fent només per un equip de futbol. Està molt content, està molt il·lusionat. De fet, va perdre's la revella de Sant Joan per veure si l'Espanyol pujava primera, i així ha estat. Saps què és el bo, Roger? Que d'aquí 2 anys segurament podreu tornar-ho a celebrar, perquè esteu en aquest anar i pujar, anar i venir.
No és el dia per fer aquesta broma que em fan tots els culers. L'Espanyol és equip de primera. Enhorabona als jugadors que ho van fer possible aquest diumenge, guanyant 2-0 contra l'Oviedo.
Quins són els teus preferits, Roger, de jugadors? N'hi ha algun de guapo?
Hi ha en Joan Garcia, que bueno, ara no tens ordinador, però l'hauries de buscar, que és el porter de l'Espanyol, que és de Sallent, que és un tio que és boníssim.
Doncs des d'aquí el felicitem també perquè va ser el seu Sanaí, si és que celebra Sant Joan Baptista.
Imagina't quin dia el d'en Joan, que puja a primera divisió, que no li fan cap gol i, a més, celebra el seu sant. Pels que us interessi, al final del partit hi va haver llàgrimes d'emoció, i em vaig controlar per no fotre un espectacle en públic.
Però et vas abraçar, em consta...
Em vaig abraçar amb el meu soci del costat, que no li conec el nom,
clar, heu
però
de pensar
que compartim
que
moltes nits.
Heu de pensar que el Roger Carandell va sol a veure aquests partits. Tampoc és no acaba de ser una afició compartida.
No, jo tinc un carnet de soci, tinc un seient, i llavors vaig sol i parles amb la gent del teu voltant.
També és una excusa per sortir de casa, que et toca l'aire.
També t'obliga, sí, a arreglar-te, a sortir i a fer coses. Enhorabona a l'equip, al club i a tots els oients pericos, que quan vaig a veure l'Espanyol em trobo molta gent que diu que escolta el programa i que gràcies per defensar els colors blanc i blaus en una ràdio que es parla, evidentment, molt més del Barça que de l'Espanyol, i no és una crítica, ja som conscients de les dimensions de cada club.
Val, doncs felicitats a tothom, també especialment als guillems que avui celebren el seu sant i a les guillermines. Jo a la meva vida, Roger Carandell, estic envoltada de guillems i guillermines i he de felicitar.
Hòstia, és veritat, sí,
si no, és una bestia, és una bogeria. Per altra banda, a mi m'agradaria parlar del que per mi ha estat l'esdeveniment del cap de setmana.
Mira, això no se m'ha passat per alt.
Clar, gent com tu estava distreta perquè l'Espanyol pujava a primera, i jo entenc que això era una notícia important, però per les persones com jo, aquest cap de setmana només ha passat una cosa que sigui realment rellevant, i és la foto entre Rosalía i Esther Expósito. Es diu que totes dues van passar Sant Joan a Los Angeles, i la Rosalía ha compartit a través d'un post d'Instagram tot de fotos amb l'actriu. Dies actius a l'Instagram de la Rosalía, que també va penjar un post amb Despechar, la seva cançó, de fons, mentre feia la botifarra,
sí,
a la fotografia.
Sí, això ho he vist.
Per molta gent, no sé si ho saps, però és una foto que va per la Karol G, que és aquella cantant colombiana, perquè sovint l'acusen de copiar la Rosalía en tot el que fa, i aquest cap de setmana ha estat especialment un tema de conversa actiu, perquè la nova cançó de Karol G que ha publicat fa res, diuen que és una còpia justament de Despechar. I és clar que just en el moment on hi ha tots aquests comentaris i tota aquesta polèmica, la Rosalía penja una cançó recuperant Despechar, ja, que potser fa mesos que no en parla, fent la botifarra, dius, bueno, clar, jo entenc que molts fans s'hagin pensat que va per la Karol G directament.
Tu la veus així d'enfrontar-se a la Rosalía? Perquè per mi està com per sobre d'aquestes coses, eh?
Jo crec que ella no ho fa per enfrontar-se, però que no és tonta tampoc, i sap que això generarà comentaris, clar, i que també li donarà d'alguna manera engagement. Tornant a la qüestió de la foto amb l'Esther Expósito, per mi és una fotografia molt especial, perquè va haver-hi un moment al 2021 en què es va dir que l'Esther Expósito i en Rauw Alejandro tenien un emboliquet. Tenien un rotllo. No sé si te'n recordes.
No me'n recordo, però per mi no encaixen, però això ja és un altre tema.
Doncs es va dir que s'havia llogat una casa de luxe a Punta Cana quan encara, recordem-ho clar, 2021, quan encara en Rauw Alejandro estava amb la Rosalía. Llavors, d'alguna manera, aquesta foto desmenteix l'infidelitat, o almenys crida al món que si va haver-hi aquesta infidelitat no els importa en absolut. Per tant, nosaltres il·lusionats amb aquesta amistat i aquest crossover.
Tu l'has vist bé a la Rosalía en aquest recull de fotos? Perquè ja saps que a mi em preocupa la seva relació amb en Jeremy. Vull dir, cap pista, cap detall que et faci pensar que...
Cap pista i cap detall, la qual cosa em fa pensar que seguim on estàvem, no? Que sí. Soc com en aquest no-res, en aquest anar-se veient, però tampoc cap cosa sèria. També fa bastant que no sabem del Jeremy. No sé, jo la veig bé amb ella.
Doncs
cap
ja
de
està.
Setmana,
ja
activíssima xarxes per ser ella, eh? Una cosa salvatge, fins i tot va penjar un TikTok, està perdent el cap.
Doncs bé, veurem a veure si anem tenint notícies de la Rosalía. Per cert, que la Marta està bé, està molt enfeinada, gravant unes coses i vindrà d'aquí una estoneta. Vull dir que no patiu. Passen 12 minuts de la una. La revetlla de Sant Joan ens ha deixat contingut molt interessant per aquest programa i us hem d'avançar el que és una exclusiva.
Tenim una exclusiva?
Sí. Sí, sí, sí.
Collita de Roger Carandell.
És una exclusiva...
És la teva primera exclusiva?
Podria ser. Una a l'any, crec que la ràdio és baixíssima. És baixíssima. Una exclusiva que hem de situar al Baix Empordà, concretament al Mas Sorrer. És una masia-restaurant de Torroella de Montgrí que aquests últims anys s'ha posat molt de moda i on s'hi fan moltes festes.
El lloc preferit de tots els barcelonins pixapins.
Sí, té molta tirada la
molt
gent
pijo,
de Barcelona d'anar cap allà al Mas Sorrer. Doncs bé, segons ha pogut saber aquest programa, dos dels noms que es van veure a la zona VIP de Mas Sorrer diumenge són Julieta...
Ah, té bastant set de sentit.
I Biel Juste de Tugeix.
Dos rossos amb els ulls blaus, només faltava jo.
En Biel, que segurament molts n'heu sentit a parlar arran de l'embolic que es diu que va tenir amb l'Aitana Ocaña aquest Nadal.
I perquè el Biel forma part de la nostra família més propera, o sigui, ell és part del nostre programa com qualsevol altre.
Aleshores, ens diuen, em diuen, que els van veure xerrant molta estona.
Ah, és que els dos van anar al mateix col·le, ho sabies, això?
Això no ho sabia. A quin col·le van anar?
Crec, si no m'equivoco, que el Biel Juste també hi va anar, al Sunion.
Val, i ell és més gran que ella.
Ell és una mica més gran, ell deu ser 3-4 anys més gran que ella.
Això, que els van veure xerrant molta estona, i bueno, cap problema aquí. Que cada cop parlaven més i més a prop, i que hi va haver un moment que la connexió era absoluta. De fet, tenim fotos que ens han enviat. Tenim una audiència que realment...
Tenim una audiència que està perdent el cap i des d'aquí gairebé de fer una crida. S'estan traspassant límits que no cal traspassar. Se'ns han passat fotos de portal. Esteu perdent l'oremus.
Ens han passat unes fotos on es veu que la química era realment increïble, però no tenim permís per publicar aquesta foto.
Millor.
Tot i així, ens va bé tenir les fotos per confirmar que el que se'ns diu ha passat de veritat. Total, que tots dos... Després de tant xerrar, es van haver d'embolicar. Saps allò que estàs tan a gust parlant amb algú tanta estona i al final us mireu i
per
diu...
Per mi això és...
Potser que ens feu un petó,
perquè mi
és que això ja no s'aguanta.
La notícia de l'any. La notícia de l'any exclusiva de Roger Carandell.
Uns petonets a Mas Sorrer de Julieta i Biel Juste.
Et diré una cosa,
que no sé si
però hem vist foto de petó...
No, jo no tinc la foto del petó. Tinc foto dels instants previs de que... Bueno, tu ja l'has vista, de que estan xerrant molt a prop. I llavors m'asseguren dues persones diferents que van veure els petonets.
Una mica com les imatges que vam veure de Biel Juste amb l'Aitana Ocaña, que tampoc es veia petó, però es veia un feeling allò de que es podia tallar l'atenció amb un ganivet, no?
Clar, però aquí la diferència és que hi ha dues persones que eren allà, que ho van veure i que ens ho han explicat. I me n'alegro, tu, escolta'm. Joves, guapos, amb èxit, si s'entenen i es volen fer petons, que se'n facin. I si se'n fan en un lloc públic, doncs pot ser que els vegin i que se'n parli.
A mi el que em passa és que els entenc moltíssim. Sí, perquè a mi em sembla inevitable. Mira, factors. Nit de Sant Joan.
Nit màgica.
Mas Sorrer. Dues persones guapes. Havent anat a la mateixa escola, només Déu sap lo nerviós que et pot posar quan et parla algú que havia anat amb tu a l'escola.
No.
Aquella noia que era més petita
calla.
Aquell noi que era... I a més, la Julieta especialment. És a dir, la Julieta, per ella, Biel Juste, que a més es va fer conegut sent molt adolescent, tal, devia ser una institució de tot l'institut. Biel Juste, tal, no sé què. I de sobte, tenir accés a poder-li fer un besito. Pues clar que sí. A més, els dos jo crec que estan bastant de turisme masculí i femení, que descom
sí,
lo seu.
Això m'ho preguntava una d'aquestes fonts, perquè és que, bueno, la Julieta no ens va dir que tenia el cor una mica ocupat quan va venir aquí i que la vam entrevistar, però clar, era no. Principis de primavera.
Crec que no va dir això, eh?
No va dir això, eh?
No sé, jo la Julieta bueno, la veig amb el cor ocupat amb ella mateixa, no és broma. Ella allà. Sí que va explicar que era el seu any, en el sentit de que s'estava posant molt a tope a, doncs, en el gimnàs, a cantar, a treure nova música. Jo crec que ella s'ho pren com el seu any professional. Mm-hmm. I ja sabem que si et prens així el teu any és que potser a nivell personal no hi ha tant, no hi ha tant d'espai.
Pot ser.
M'entens? Vull dir que si la teva gran fixació és créixer professionalment, és probable que no hi càpiga, que no hi càpiga un nòvio allà. Però en canvi ligues, doncs clar, per Sant Joan, de sobte liar-se amb un noi que era més gran que tu de la teva escola. Et diré una altra cosa, que jo això sí que és més públic, perquè ho han penjat ells mateixos a Instagram. Ja vam avisar aquí al programa que l'ex del Biel, la Carlota Bruna,
sí,
que va haver-hi un moment com de caos, que no sabíem si estaven junts, si no estaven junts, etc., doncs oficialment ha confirmat la seva nova relació. Nosaltres ja vam avisar que estava amb un nano que es diu Pol Ramos, que es van conèixer fent coses al mar i com, bueno, així ecologistes i tota aquesta història per les balenes i tot això. Però és veritat que això era per, ho sabíem per diverses fonts, però encara no havíem vist cap imatge d'ells fent-se com un petó ni res semblant. Fins que el Pol Ramos, que té 56.000 seguidors a l'Instagram, va explicar que estaven gravant un documental amb la Carlota Bruna aquests mesos i a més afegia una foto on s'estan fent com, no un petó, però pràcticament, que diu, i la segona cosa és que la admiro i l'estimo a parts iguals. I ho posa en castellà i no diu la quiero, diu la amo.
És a dir, no es fan un petó perquè falta un mil·límetre perquè es toquin els llavis, però ella us ha d'imaginar que l'agafa de les galtes amb les mans a ell, eh?
Vull dir, és una foto de nòvios. Tothom està fent el seu camí, escolta, que això és el que ha de ser, també. Tiene el mando.
Tornar un moment a Julieta, perquè hem de dir que, vaja, una revetlla de Sant Joan mogudíssima, devia estar rebentada ahir la Julieta, perquè unes hores abans d'anar al Massorrer va actuar a l'Estartit al Festival Ítaca, on també tocaven els Tiets i la Musca.
Més coses!
No, han arribat també, s'ha estat molt connectat amb el Baix Empordà aquest cap de setmana.
Escolta, tot el dia amb el mòbil, tu!
Sí. Realment...
Noi, a veure,
tirant
què?
Molt de mòbil últimament.
Què ha passat?
M'han arribat alguns comentaris de gent que estava entre el públic del festival i que van veure una cosa que no els va acabar d'agradar de la Julieta i que ara us explico i també vull saber veure la teva opinió. El tema és que els primers d'actuar van ser els Tiets. Crec que t'he trobat a faltar. Si encara no m'he canviat la foto. Que tenen aquesta foto amb la Julieta i molta gent esperava, sabent que la Julieta era pel festival i que actuaria després, que pugés a fer aquesta col·labo amb ells. No va pujar. En canvi, sí que va pujar amb els Tiets la Musca.
Nosaltres ja ho sabíem, ja ho sap tothom. Ara estic tot el dia aquí pendent del
pont. Després va començar el concert de Julieta i quan va fer el clar que t'he trobat a faltar, que la va tornar a fer, aquí sí que van pujar els Tiets a fer la cançó, a fer la col·labo. I qui també va pujar a l'escenari amb la Julieta va ser la Musca. El tercer concert va ser el de la Musca, que els Tiets van tornar a pujar a l'escenari.
Però al final resulta que van cantar només les mateixes tres cançons en bucle. O
i
què
en
passa?
Cap, però clar, aquí què passa? Que la Julieta és l'única que va tenir totes les col·laboracions en el seu concert.
I en canvi va deixar tirats els altres.
I ella no va anar a cap dels concerts dels altres. De fet, la Musca, quan va arribar el moment, la va disculpar i va dir, escolteu-me, la Julieta hauria de ser aquí, però ha hagut de marxar per uns temes.
Que
bueno,
devia
el
ser
tema era el Massorrer, que està a 10 minuts d'allà.
A tu et sembla malament?
I no em sembla malament. Dic que hi ha gent que m'ha dit...
Tu?
Hòstia, que tots col·laborin amb tots i la Julieta que no. Jo penso que la Julieta es va voler guardar la seva cançó pel seu bolo. I per això no va voler pujar a fer-la amb els Tiets, perquè va pensar, jo la faré en el meu concert, aquesta cançó. Que no està bé per mi. Per mi, com a espectador de concerts, m'agrada que tots pugin a l'escenari amb tots. I anar al Massorrer potser sí que és un cas de força major. Per mi, no és un cas de força major, estan a 10 minuts.
Jo defensaré sempre la Julieta.
Ja ho sé, que tu la defenses sempre.
Em sembla una polèmica absurdíssima, però de les coses més absurdes que jo he pogut arribar a sentir. La Julieta ha sortit milions de vegades a concerts de la Musca, a concerts dels Tiets, a cantar. Els Tiets han fallat moltíssimes vegades a concerts de la Julieta. La Musca ha fallat moltíssimes vegades a concerts de la Julieta.
Però estan tots junts en el mateix festival?
Doncs aquell dia la Julieta, si no volia estar allà fitxant les 4 hores que devien implicar tots els concerts i volia fer la seva puta vida, també és lliure de fer-ho. No deu res a ningú, no? El
no,
seu
no.
concert el va fer, no? I el va fer fantàstic, com sempre ho fa.
Jo crec que sí,
doncs
segur.
Ja està. Julieta, t'estimem, i jo t'entenc perfectament.
Home, jo també l'estimo. Jo també m'hagués
saltat al concert de la meva amiga per anar a morrejar-me amb un noi guapo. Clar que sí! És que tu també ho haguessis fet.
Segurament ho hagués fet, però tu entens aquests seguidors que es van comprar la seva entrada, que estaven allà, que volen veure tothom junts.
Els seguidors ja havien vist en la col·laboració en el concert d'abans. Què més els hi dona? Per què necessiten veure? Què necessiten?
No els cridis, eh? A mi em pots, a mi em pots cridar. Vells,
però
no
de veritat, què necessiten veure? No m'estima més 500 vegades de la Julieta i la Mosca juntes.
Pel que sembla, tenien ganes de veure el màxim de coses possibles de tots ells junts. Ja
jo
està,
crec...
ella tenia un compromís al Massorre, ja l'hem explicat.
Mira,
ja
jo només,
entenc,
només et compro que tinguis aquesta necessitat fervent de veure aquesta cançó 500 vegades amb les dues cantant si tens menys de 15 anys. Ho sento, però si has fet els 15 anys, em sembla que ja no pots tenir aquesta obsessió. Ho veus un cop en una nit i està bé. A la següent festa major ja ho veuràs.
Bueno, res,
mira, m'estic emprenyant.
No, ja ho sé, però estan arribant missatges de la Julieta, no va participar en cap altra actuació ja, sí, és el que estem explicant, i hi ha gent que li va saber greu, ja està, que ho sàpigues.
Però és que la Julieta està tota l'estona participant en altres actuacions
més
per un
noms,
dia que falla, prou, que més us dona.
Més noms, no sabia que acabaríem discutint per això, eh?
De veritat, de vegades és esgotador, defensar què fan de la Julieta.
Sí, això sí. A veure, més noms de famosos que eren a la Costa Brava, la Dulceida, l'Alba Paul, l'Àlex Domènech, que és el germà de la Dulceida, en Luc Loren i la Carla Flila van sopar tots junts també al Massorre, i la Dulceida va penjar un vídeo on se'ls veu en una taula llarga, tots vestits de blanc, i de fons ha triat una cançó, que deu ser la seva cançó de capçalera últimament, que és Sort de tu, toques gràcies.
Si és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint.
Un Sant Joan que el deu haver viscut de manera especial, evidentment, la Dulceida, i potser més emotiva per, no?, per les raons òbvies d'aquesta embarassada.
Jo estic... No, és a dir, veig que busques el meu feedback, però és que jo estic esgotada després de la nostra baralla, literalment a crits. Necessito un moment de recuperació.
Saps on es van estar? Perquè ho estava buscant i no ho trobava, però on? Van llogar una platja, una casa a Platja d'Aro amb piscina. I el dilluns van fer dia de piscina. Sé que és un tema que t'interessa i per això t'ho he investigat.
I jo sé que el Luc Loren va fer la típica de pensar que si tornes més tard el dilluns no pillaràs retencions, i en canvi et menges una de trànsit que no saps on amagar-te, eh?
També hi havia l'Àlex Puig, que no sé si el coneixes o heu coincidit alguna vegada.
Home, un dels fundadors de Vicio.
També té... Tampoc és estrany que fos al Massorre, perquè hi tenen tractes, no? Tenen els seus business. De fet, hi ha una parada de Vicio a Massorre per la gent que vol prendre hamburgueses. I també se m'ha dit que hi havia en Manu Sánchez, que jo no el coneixia, que és un jugador de futbol, que juga al Celta de Vigo, i que també se'l va veure pel Massorre.
El Celta de Vigo, està primer aquest equip, a primera?
Mira, ara m'ho faràs buscar, ara no
ni
sé si ha pujat a Celta de Vigo. És que jo estic tan centrat amb l'Espanyol que aquest any no he seguit la primera.
Jo l'únic que sé del Celta de Vigo és que el pare del Setangana era d'aquest equip i per això el Setangana va fer una cançó per ells.
El Celta va quedar 13, per tant, l'any que ve Celta-Espanyol, partit interessantíssim de la primera divisió. Minuts i dos quarts de dues del migdia, a banda de la festa Massorre, a Madrid també han tingut un cap de setmana mogudet.
Doncs sí, perquè el Javier Ambrosi, un dels Javis, que són aquests productors i guionistes de sèries espanyols, feia 40 anys. Ja vam estar comentant amb molta profunditat la casa que s'han comprat aquest parell, que és una casa gegantina, amb espai per fer-hi festes de tota mena, que ja sabem també que a ells els encanta, el tema d'organitzar festes, i ells mateixos han explicat diverses vegades que a casa seva és on acaben la majoria de festes del món del cinema. Que això vol dir traduït, que són bàsicament organitzadors d'afters per excel·lència.
I que s'han construït una discoteca més que una casa, eh?
Literalment hi ha discoteca a la part de baix.
Imagina't.
Sí, hi ha sala de pisos a la part de baix de la casa, sí. Doncs pels 40 anys del Javier Ambrosi, evidentment, s'havia de fer una festassa com de les més grosses que hi hagi. Molt de piscina tot el cap de setmana.
Tothom
perquè
amb banyador, no?
Efectivament, han fet la festa a la piscina de la casa, i sí que és veritat que la majoria de vídeos es veu a tothom amb banyador. Et diré que es va enyorar la Dulceida entre la llista de convidats, perquè són bastant amics, però imagino que estava ocupada maternant i, bueno, a la piscina
estava,
aquesta de Platja d'Aro.
Sí,
el cas, la festa dels Javis. Unicorns inflables, Li van regalar una moto Piaggio de tres rodes. Ah. No sé tu que hi ha en temps de moto si això impressiona o no.
Són molt més estables, eh? Ja fa anys que es comercialitzen i se'n veuen pel carrer.
Però jo, per la foto que van compartir, veig el Javier Ambrosi completament chiquito. És a dir, ell sembla un nen de 11 anys a sobre d'aquesta moto.
Deu ser immensa la moto, no?
Clar, de lo gegantina que és aquest vehicle. És una cosa salvatge, lo gros que és. I a la cançó de Sobreviviré, Roger, no és gratuïta. És perquè també va haver-hi un concert privat de Mónica Naranjo. Meravellós.
M'impacta. No que en un moment surti Mónica Naranjo i faci un concertet allà?
És bastant bèstia, sí. Suposo que vols llista de convidats.
Per favor.
Doncs a part de la Mónica Naranjo i d'altra gent i amics que deuen tenir menys de 100.000 seguidors, que suposo que també en deuen tenir d'aquests, nosaltres vam poder reconèixer.
Perdó, entre... Pots baixar una mica la Mónica, que canta
que
molt
no
bé. Sí, però canta molt alt. I no
tu
no
has escoltat, tu, i alguna vegada de la teva vida que hagis entrat a Spotify i hagis posat Mónica Naranjo,
no,
play?
No, la veritat és que ho tinc pendent.
Ets homòfob, no passa res.
No, no soc vale. Homòfob, no m'agrada aquest estil.
Famosos que van fitxar a la festa dels Javis. Anna Castillo, evidentment, una de les seves amigues íntimes. Sí. Bryce F., Martín, d'Operación Triunfo, d'aquesta última edició. Macarena García.
Sí.
Amb Enric Auqué.
Que macos.
Ja et diré, això no ho hem pogut veure d'estranquis en algun Instastory que se'ls va descuidar, que ai, que vam pillar un petó. No. El mateix Javier Ambrosi, germà de Macarena García, va penjar una fotografia on apareixen els dos molt acarameladets, que ja s'entén que...
Oficialíssim, amb família pel mig,
bueno,
tot ja.
I body language, llenguatge corporal. És a dir, s'entén que aquí hi ha una relació important. Va fallar la Maia, que jo em pensava que hi aniria, la Maia d'Operación Triunfo 2017, però ella està ocupada celebrant el Sant Joan amb la Charlie Pi, sense anar més lluny.
Van fer un mano a mano, elles dues?
No, hi havia més gent, ah. Em temo que hi havia més gent. La festa dels Javis va acabar al soterrani, com t'he dit, on tenen una sala de discoteca.
Amb una barra, no?, d'aquestes de fer pole dance.
Sí, una barra de fer pole dance on sabem que hi van ballar les dues mares, la mare del Javier Calvo i la mare del Javier Amorosi. Te les has d'imaginar, clar, fibrades, unes ties potents
sí,
a tots
sí,
els nivells.
Sí.
Meravellós.
Molt esperillós, eh?, aquest esport pots... amb el pole dance, amb la barra.
Escolta, t'hi pots fer mal, eh?
Per això t'ho dic, s'ha de vigilar moltíssim. Dos minuts i dos quarts de dues del migdia. A part de la revetlla de Sant Joan, aquest també ha estat un cap de setmana de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. I qui no s'ha volgut perdre l'esdeveniment han estat la parella Chia Piqué.
Aquest és un... Què vols dir amb aquest vídeo, amb aquest so?
És un... No, és el so del vídeo. És un vídeo que ha publicat Vanitatis, on veiem la parella en una situació un punt incòmoda, jo entenc, perquè és un dels controls d'accés al circuit. Estan amb una persona de seguretat. En Piqué està tota l'estona parlant per telèfon, en el que jo crec que és la típica conversa aquella que arribes a un lloc...
On
que
sou?
T'han dit que podràs entrar, que t'esperaran allà i que no t'està esperant ningú i no et deixen passar. Clar. A tot això veiem la Clara Chia incomodíssima, perquè veu que l'estan gravant i que són al centre d'atenció de tothom. La veiem amb unes ulleres de sol.
Jo no sé quina cara fa sense ulleres de sol.
Això t'ho dic, de quin color té els ulls, et volia
no
demanar.
No se sap.
La
no se sap.
Bueno, ella es protegeix perquè no li agrada ser pública. I també, segons Vanitatis, porta un vestit, que és un mini vestit texada Céline, que és una marca francesa d'alta costura, de 1.500 euros.
Aquest cap de setmana m'hem tocat tot, Roger?
Bolso negre de pell, espera't, arracades d'anelles i calçat còmode.
Mentre l'Espanyol jugava, tu estaves allà al camp i anaves buscant a veure quan valia el vestit de la Clara Chia.
Jo tot això ho vaig consumir ahir al vespre i vaig pensar que era interessant saber com havia anat vestit de la Clara Chia a la Fórmula 1.
La Clara Chia sempre m'agrada molt els modelets pels que aposta. Estic molt a favor del seu tipus de roba. De fet, de vegades hem compartit alguna peça i tot, Roger.
Uh-huh. I jo crec que us entendríeu molt amb la Clara Chia.
Et recordo que jo em pensava que la Clara Chia m'odiava, perquè això m'havien arribat a dir.
I què et van dir?
I fins que un dia em vaig trobar amiga seva, que em va venir a saludar expressament a dir-me sàpigues que la Clara no t'odia.
Per això.
Poder s'ho va inventar, però a mi m'agrada pensar que
no.
Som amigues.
Això. Sí, sou col·legues. I avui també hem de comentar l'entrevista que li han fet a la nostra estimadíssima Laura Escanes i que, com sempre, doncs, anem a analitzar tots els detalls.
L'han entrevistada a Fuego Amigo, un nou podcast de Podimo, que és del creador Darío MH, que és el nòvio d'una de les millors amigues de Laura Escanes, que és la Cindy Takanashi. Encara que ella és humorista, és una conversa lenta de collons, on toquen temes realment allò, fins al moll de l'os, temes seriosos. Ens confessa, per una banda, Roger Carandell, que és addicte al telèfon, com tots nosaltres. Però com l'afecta això?
Es mi herramienta de comunicación con mi agencia, con las marcas, pero también está mi parte de ocio, mi parte personal. No sé poner un límite de, vale, ya, me despierto, cojo el móvil, voy a dormir y lo último que estoy haciendo es mirar TikTok hasta que se me empiezan a cerrar los ojos y digo, vale, ya está, buenas noches. O sea, es la reacción más tóxica que puedo tener en la vida, yo creo. Además, ahora me pillas en un momento en el que, está fatal que lo diga, ¿eh? Pero porque la teoría me la sé a la perfección, te lo juro. El no te compares, el Instagram no es la vida real, te da igual. O sea, ahora estoy en un momento en el que me afecta tanto. Veo cuerpos perfectos, familias perfectas, parejas perfectas, entre comillas todo, ¿eh? Pero porque sé que no en la sí, realidad, sí, pero sí. Da igual. Lo que veo es como esa perfección y, tío, estoy como, me siento mal, me veo mal.
El tema del telèfon, Roger, no és broma que em preocupa.
Home, la teoria se la sap molt bé, però la pràctica es suspèn.
Però no per ella, eh? Per tothom. Home,
de moltes hores que ens passem al mòbil i addictes. Tu quantes hores et pots passar
amb el mòbil? Jo ara estic fent una dieta de mòbil radical i estic intentant eliminar-lo molt de la meva vida perquè em passa una mica com a la Laura Escanes, que amb l'excusa que és feina també, es traspassen totes les línies, perquè en realitat és feina fins que et passes 5 hores al TikTok i això no és feina.
Quantes hores et surt, però?
Jo puc fer-te 8 hores, els dies bons. Ara em moc més amb les 5 horetes. M'estic esforçant.
Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
Quantes hores et poden sortir tu al mòbil?
Jo estic a la meva Laura Escanesera, en tots els sentits. Sí, jo, moltíssimes hores, moltes més de les necessàries, sense trobar el límit, això, entre feina i no feina. I molt identificada també amb aquesta contradicció seva de dir, bueno, no passa res, tu pots predicar amb un discurs de no us compareu, hi ha uns cànons estètics que no són reals, tal, però, i després sentir-te malament, clar, igual, vull dir,
totalment,
que jo també he tingut un cap de setmana mogudet a Twitter.
La gent no pot entendre això, que pensis una cosa, o sigui, la cosa de racional i irracional, la gent encara no ho toca, saps que hi ha diferents capes i no tot és tan senzill. En fi, es torna a queixar, com sempre, el tema de que cada nòvio que li surt és una notícia, que està fent el que faria qualsevol persona de 28 anys, que vol fer la seva vida tranquil·la, allò de sempre. Un dels temes que parlen i que realment crec que Laura Escanes també planteja molt bé és la qüestió del divorci dels seus pares.
Yo soy hija de padres separados y yo siempre pensaba, como yo he vivido eso, mi hija no va a vivir eso, porque yo sé lo que se tiene que hacer para que no pase eso. Y es mentira. Yo lo viví como un fracaso, porque y soy muy romántica y yo creo en el amor para toda la vida, o creía en el amor para toda la vida, las familias, ¿no?, con hijos para toda la vida, que no se separan y que son felices. No puedes evitar algunas cosas, no puedes evitar que tu hija sufra. Pero sí, lo sentí como un fracaso personal y como de no poder darle a mi hija como una familia feliz, entre comillas, porque sé que tiene una familia feliz.
Bueno, aquí hi hauria el debat de si divorciar-se i separar-se és un fracàs o no. Potser pot ser una victòria, no? Perquè bueno, les coses vagin millor.
Aquí ja s'entén, però aquí tornem a estar de nou en saber-se la teoria, però després que les coses t'afectin de X manera. Ella sap la teoria, sap que no és fracassar divorciar-te, però tot i així ella ho pot viure així. Bueno, aquí no sé, és com dos fills de divorciats.
Ah, sí? Mira, tu Laura també, no?
Doncs, i que són molts anys d'educació en la família tradicional, tio, que et porten des dels 0 anys dient-te una família fantàstica i que funciona, és un pare, una mare i uns fills i ningú separa. I llavors tu pots de saber que poden haver-hi moltíssims tipus de famílies i que les coses poden anar molt diferent, igualment tenir un sentiment irracional de m'està anant malament la vida, no estic fent les coses bé.
Totalment, i a més crec que, bueno, això m'ho direu vosaltres, però jo crec que si ets filla de pares divorciats, també és normal que, com que els teus pares han fet una cosa, tu, per efecte rebot, vulguis fer l'altra o et sembli que el correcte és l'altre, perquè tu tens com el trauma de, pues, la Laura explicava, no?, les maletes, tot el dia, els pares separats, que ella ho havia viscut molt malament i per això no li volia donar això a la seva filla.
Ho romantitzes moltíssim, perquè després et venen amigues que tenen els pares junts, però matant-se constantment, a dir-te, tu no vulguis això mai a la teva vida, vull dir, que els teus pares estiguin junts, però fatal, també és una putada, eh?
Doncs sí. També parlen del futur i que li agradaria seguir dedicant-se al món dels programes i la comunicació, que està molt agraïda de l'oportunitat de la travessa perquè n'està prenent moltíssim. I atenció, perquè de sobte també explica una cosa que m'ha sorprès molt, que és que es va plantejar estudiar per ser actriu.
Ah.
Que també és estar molt perduda de la vida, perquè ja es veu que Laura Escanes es pot dedicar a moltes coses, però ser actriu poder no acaba de ser el seu nínxol. I per últim, vull comentar també com parla de la seva filla. Respon a com seria la seva vida si no fos mare.
No m'imagino mi vida sin Roma. O sea, me imagino mi vida sin Roma y me dan ganas de llorar. Es como, okay, hay un punto de, pues viajaría mucho, disfrutaría mucho, pero creo que no compensa, ¿eh? Habrá gente a la que sí. Es verdad que en algún momento he pensado, me he precipitado, sobre todo en este momento, ¿no? Después de separarme, como el foco superpuesto en mí, y en ese momento sí que he pensado, rollo, me precipité tal vez, como todas las cosas que podría estar haciendo si no existiera Roma. Esa sensación de a lo mejor he sido madre demasiado joven.
Ha arribat un punt que pensa en veu alta la Laura Escanes, no? Que crec que tot el que li passa per dintre del cap ho xerra. I a mi ja m'agrada i em sembla bé, però em sorprèn una mica.
Però a més és molt interessant, com ho explica? Sí, perquè és com de dir, evidentment ella està contentíssima de ser mare, però clar, ara amb el temps també se n'adona que poder ser mare als 22 anys, que també van ser per les circumstàncies que va ser i que no se n'empenedeix perquè les coses en aquell moment van naixir, però clar, ara de vegades també li pesa. És una entrevista molt bonica i avui m'agradaria recomanar-li a la Laura Escanes, de fet ja ho vaig fer per privat, i em va dir, sí, ja me'l compraré, però com que no estic segura de si ho va fer. Jo li recomano a la Laura Escanes un llibre de Milena Busquets que trobo que fa molt per ella, és molt el seu estil, li agradarà segur, perquè la Milena és, com la Laura, una addicta a l'amor, però de les que ja no en queden. També està obsessionada amb la relació amb els seus pares, amb els seus fills i amb una idea de l'amor per tota la vida. Per tant, jo crec que la Laura Escanes aquest estiu, quan vagi a Menorca, allà en el seu veler, se'l pot ben empassar.
També això passarà de Milena Busquets.
Ai, sí, mira, no he dit el títol.
Sí, bueno,
jo me l'apunto, també.
La portada. Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia.
Dia trafegat, suposo, no?
I una tu dia amb bufanda.
Sí, és veritat, no m'has vist, sí. La bufanda de l'Espanyol.
No tens un amic, bueno,
hem
mira,
començat
aprofita,
el programa amb l'himne de l'Espanyol.
T'has perdut un espectacle, Marta.
Sí,
sí m'he perdut tot el programa amb coses molt interessants que m'hauria de posar a la carta, eh? Bueno, heu dit lo de la Julieta, amb en Biel, just,
sí,
eh?
Sí.
No estic al·lucinant.
No em recupero.
Jo tampoc.
No l'havies vist venir, oi? Tu tampoc,
no,
aquesta.
I tot i així, després quan hi penses, no?
Penses
imagina't
bé
si tinguessin fills, com sortirien.
Bueno, Rosa, amb els ulls blaus, està clar.
Iguals.
Això sí que no hi ha dubte.
Passen 7 minuts de 2 quarts. Ara farem una
espera
pausa.
Un moment. Tema Julieta i Biel. No hem comentat especialment com s'ho parlaran amb l'Aitana.
És que està anant amb l'ex d'una amiga. La Julieta i l'Aitana són amigues.
Clar, però no van ser parella,
clar,
no? Va
recordem ser la informació que teníem nosaltres i és que en Biel Juste presentava l'Aitana dient que era una novieta.
Jo crec que aquí la cosa és que res acaba de ser tan gros.
Com
és a dir,
que no va ni ser oficial
clar,
no està
ni el rotllo de l'Aitana i l'Biel va ser tan gros, ni la relació de l'Aitana i la Julieta és una amistat tan fonda, ni la relació de la Julieta i el Biel és una gran cosa, sinó que han estat tres petons.
Però que hi ha molta gent al món, també és casualitat, eh?
Sí, però clar.
Però t'agrada que t'agrada, Marta.
En el món dels famosos i guapos, en els VIPs, deu haver-hi
no
molta menys gent que fora, saps? Poder si sortissin del VIP dirien, hòstia, però si està ple de pibons pijos de Barna i es liaren amb altra gent, però clar,
no saben que
es queden allà i...
Sí. 3 minuts de pausa i a la tornada.
Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago poco a poco, sabes lo que tienes y no lo valora poco.
Hem de comentar una entrevista de la Batguiel, no, Laura?
Sí, és un reportatge que ha fet El País, amb ella en portada, molta foto, molta estètica d'aquesta de diva de revista, i també algunes declaracions interessants, sí.
Molt bé, doncs fem una pausa i de seguida tot el que ha explicat en aquest reportatge El País.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí. EAE Business School patrocina aquest espai.
S'està cantant a l'estudi.
Chulo.
Meravellós. Això fa ambient. 1:03. Aquest cap de setmana el diari El País ha tret un perfil de l'Alba Farelo, la Batguiel, amb... Que és un reportatge, mitja entrevista, mig, no?
És allò que fan les revistes de moda, que sorprèn una mica que ho faci El País, però suposo que ja deu fer temps que ho fan, que hi ha molta foto, com unes fotos d'estudi amb uns modelets diferents i tal. La veiem aquí, ara de portada, amb una barret de cowboy i una mena de conjunt així, molt curtet tot, cuir, molta pell i tal.
Molt Britney tot plegat, no?
Sí.
Molt curtet, volem dir, un sostén, per exemple, talla XS, que, que només tapa el mugró, entén-me.
Sí, és simbòlic aquest.
Clar,
aquest
és per dur algú.
Sí.
I el titular és m'he sentit molt jutjada per la meva manera de vestir i expressar-me, que connecta molt bé amb el tema que últimament envolta la Batguiel, que és aquesta pressió estètica, tot el tema de la imatge, els debats que ha generat aquests stories que està fent, que preocupen una mica perquè veiem que està molt preocupada pel seu cos, aquell la història que feia dient mi objetivo es meterle para volver a estar así, una foto on està absolutament prima, la panxa plana, però en canvi estava buscant aquest reportatge al Google i em sortia que una altra entrevista del País del 2022, el titular era "No cal anar dient-li a la gent el que en penses del seu cos". Per tant, és un tema que l'obsessiona, aquest Abadgiel. O sigui, ja fa molt temps que ho arrossega, però vaja.
Clar, però aquest titular del 2022 per mi no encaixa gaire amb els instastories que està penjant ara, perquè encara que ella no estigui dient coses dels altres cossos i ho estigui dient del seu, en el fons és el que comentàvem quan va penjar aquests instastories, que també està llançant un missatge als seus seguidors de com has de ser o com no has de ser.
És que sí que està parlant d'altres coses. Clar, està parlant dels cossos que no són com aquest que està ensenyant, no?
Exacte, quan tu dius algo que et molesta del teu cos, els altres també pensen en el seu tota l'estona.
Suposo que la seva manera és com jo parlo només de mi, però bueno, és aquesta cosa naïf de l'influencer,
aquesta cosa de no pensar que tens milions de seguidors que t'estan mirant.
Què més ha explicat, Laura?
Aviam, tot de coses que ja sabíem, com que va treballar en un forn de pa, que va treballar en un call center, que va estudiar disseny de moda a la BAU, però també explica coses de la seva infància i de la seva família, que és un dels nostres temes preferits, i explica que ella, amb els seus germans i la seva família de petits, a casa escoltaven això. Tu perfume es el veneno que
contamina el aire que tu pelo corta. Una mica la d'Estopa.
Per mi, fa poc pels Farelo. No sé, de cop i volta m'ha sorprès, però mira, també està molt bé, és una infància compartida per molta gent catalana, jo crec. Ella diu que somiava amb ser la Beyoncé de Vilassar, i de fet, just ara l'avió s'ha tret una cançó country, o sigui que a mi aquest barret de cowboy de la portada m'ha semblat una mica una picada d'ullet interessant. Sí. Però diu que ella a l'adolescència ho va passar molt malament a Vilassar perquè va sentir jutjada per gent del poble qui, segons ella, els devia semblar que anava feta un puto quadre i que m'estava convertint en una rara i en una xunga. O sigui que adolescència complicada per l'Alba Farelo i llavors moment de recordar i revisionar els seus primers videoclips. Espai i Independent, aquells videoclips de 2015-2016, sortia una mica més, amb una estètica més rigui, no? Més com un altre estil, no tan urbana com la que porta ara, i ella de fet explica que Jamaica i el reggaeton encara no estaven petant-ho i que ella anava amunt i avall amb roba estrafolària i escoltant 3 o 4 cançons a totes hores que la gent no entenia i que es va refugiar en això, que és el que la feia diferent, tot i que tenia moments amargs. O sigui, ella una incompresa de jove.
Vilassar no estava preparada per la Batguiel.
No ho estava. I la música...
Catalunya.
Ni Catalunya, així hem acabat. I, de fet, la música urbana tampoc està preparada per acollir el que és una pija de Vilassar, que ha tornat a parlar d'aquesta polèmica en què ella es va autodefinir com una pija de barri, i això va sentar una mica malament el món de la música urbana, i diu que ella accepta que és pija, que no passa res, que ella accepta aquesta etiqueta, però que és veritat que li va sentar malament que 4 fonamentalismes de l'urbà l'acusessin de no haver passat gana ni traficat amb drogues quan ella mai ha presumit de marginal ni perillosa, perquè aquest no és el seu rotllo. Segueix defensant un discurs que a mi m'està bé.
A mi també.
Vull dir, és sincera,
sí,
és transparent.
Sí,
pensa, per què has d'anar de que has estat allà fatal quan realment has tingut una vida de luxe, perquè a casa teva no ha faltat mai de res. En fi, diu que no l'espanten els haters, que els detractors i els de la tribu de l'odi fan molt soroll, però que ella està contenta amb tot el que té.
Fa uns mesos hi va haver una... Bueno, és que ni polèmica, un
que
rumor que posaven en dubte la seva identitat de gènere totalment de demencial.
Top 3 polèmiques més absurdes
sí,
de l'any.
Sí, demencial. Què n'ha dit d'això?
Doncs crec que és el primer cop que en parla d'aquesta mena de rumor que va sortir en què es deia que la Batguiel era una dona trans i ella diu que, bueno, que sent decebre'ls, que ella va néixer amb vulva, tot i que no li molesta que s'especuli una seva identitat de gènere, no? El que deia la Marta és que per què hauria de ser polèmic que de cop i volta fos una dona trans, si ho fos realment. El que sí que li sap greu és que, clar, al final el fan tan boig de la Batguiel, a vegades doncs, se li va una mica la olla i la volen convertir en una referent del col·lectiu LGTBI sense que ella formi part d'això.
Això passa amb molts artistes també, que de cop i volta se n'adonen que surten a la bandera del col·lectiu i diuen, hosti, quina responsabilitat, no sé si estic preparat.
I especialment suposo amb perfils com la Batguiel, amb ties que trepitgen així de fora,
fort,
etcètera.
Sí.
Sí, llavors diu que bé, que són coses de la fama, que es veu que també li està costant una mica portar la fama a Barcelona perquè la paren molt pel carrer i diu que a més ara la gent ja no es conforma en fer-se només una foto, sinó que tothom vol xerrar amb ella i explicar-li quan la van a veure, el seu concert per primer cop o el que ha significat per ells, i clar, ella ja no té tanta paciència com abans, ara ella, ja està a un altre nivell.
Ella no vol xerrar ni 2 segons amb tu, i és normal.
Se li nota tant, a més, des del principi ha estat així, això sí que és veritat,
sí.
Que no es pot dir que l'hagi canviat la fama.
Jo sigo igual, educat. Com molt bé va dir ella.
Ella sigue igual, sí.
Escolta, m'ha parlat de la música o no? Què n'ha dit?
Sí, al final de l'entrevista té un petit moment d'amor per la seva germana i diu que l'Irma, doncs, que és molt seva, que té les idees molt clares i que mai li ha demanat consell. És curiós perquè diu, som molt diferents, ella és lesbiana i jo heterosexual, ella és masculina, canyera, destroyer i jo més de cuidar-me, anar al gimnàs i menjar bé, ella és molt més intensa, agressiva, més fosca, més artista i jo sóc una Barbie, una diva i una hitmaker. Els wow. nostres són mons oposats, però és veritat que conviuen molt bé.
També et diré una cosa, ella, la Mosca té 20 anys i ella en té uns quants més, que per exemple, amb tot això que diu que ella és una destroyer, jo crec que la Badia en el seu moment també esmorzava cigarros. El que passa que ara poder estar en una altra era. Però
sí,
m'entens?
I el tema d'edat també.
La Mosca és veritat que està tot el dia menjant una menjada d'aquest en plan McDonald's i fumant, sí. però també té 19 anys, m'entens?
I que clar. No és dolent, tampoc.
No, no, en absolut. Però vull dir que aquesta, clar, que contraposar-ho així en realitat és una mica raro, perquè és com...
Ella és la germana.
Tens 7 anys la petita, més que ella, sí, saps? Sí, en plan, sí. Ja veurem com serà la Mosca quan tingui la teva edat.
Bé, una entrevista interessant amb tot el que ha explicat la Batguiel.
I una bona oportunitat per dir-li a la Mosca una altra vegada que deixi de fumar.
Sí, sisplau.
Mosca, prou.
És que ara ve una època complicada, eh? Tant festival, la veig a les fotos i dic, no para.
La veus desbocada.
Que només fuma.
És obligatori per entrar als VIPs dels festivals, has de fumar.
No hi ha cap foto de la Mosca sense un cigarro.
Ja.
Ella és un cigarro, sencera.
Pau Espart, molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure, fem una pausa i a la tornada... És el so de l'embogimenta que hi havia a Londres, no?, per veure Taylor Swift.
Sí, ha fet l'últim cap de setmana 3 concerts allà i va haver una aparició a l'escenari que ningú s'esperava.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Quatre minuts i les dues, Taylor Swift ha passat per Londres en la seva gira Dieras Tour, on ha actuat 3 dies seguits.
Sí, va haver VIPs importants, també catalans, perquè hem parlat amb l'Esther Arroyo, que va a ser-hi.
Jo he anat les 3 nits a Londres, és realment increïble. A més, allà a l'estadi de Wembley, a Londres, impressiona bastant perquè crec que hi caben unes 89.000 o 90.000 persones. Un ambient molt internacional perquè hi havia gent de tot arreu del món, gent de totes les edats. I a més, l'última nit vam tenir la sorpresa que va pujar a l'escenari la seva parella, el seu nòvio, en Travis, i va ser espectacular aquest moment.
Un dels titulars va ser aquest, no? Travis Kelce, el jugador de futbol americà parella de Swift, que va aparèixer a aquest últim concert, en la transició de dues cançons, que és un moment en què dos ballarins amb vestit negre i barret de copa ballen amb Swift, i Kelce va aparèixer vestit igual per agafar-la en braços, portar-la fins a un sofà, i es va atrevir a ballar una mica.
Jo no tinc unes grans nocions de ball, però crec que...
Fa vergonya aliena.
Que, bueno, que no, que jo podria fer aquests passos, imagina't. Si
definitivament,
no?
La Taylor ha barrejat la feina i l'eina.
Home, i tant.
Sí, fins al fons. Fins al fons.
De fet, s'ha especulat si era un intent d'anunci d'alguna cosa, perquè ella estrenava un vestit blanc just en aquest moment. A més, ha compartit a Instagram una imatge de la intervenció d'aquells a l'actuació, que és la primera foto d'ell que ella comparteix públicament. I s'ha dit que, com sempre, les actuacions de Taylor Swift han agradat, també les de Londres. L'Esther Arroyo ens ha dit que van ser uns concerts hipnòtics.
No para durant tota l'estona i és que no pots apartar la vista d'ella. És espectacular. Es nota que, bueno, clar, entrena moltíssim, no? Té un munt d'especialistes darrere d'ella perquè tot això sigui possible, perquè és que és gairebé inhumà. I, a més, diversos dies seguits i tot, i és que és increïble, la veritat.
I a Londres hi va haver uns quants famosos, per exemple, músics com un Beatle, Paul McCartney i Bon Jovi, i actors com Tom Cruise, Ashton Kutcher i Sophie Turner. A mi m'ha sorprès la zona on eren els VIPs, que era una espècie de carpa, allò una mica alçada, que van muntar enmig de la multitud.
I estaven barraques molt de Girona, eh?
Atapeïts.
Totalment. Ara, no falta ningú, eh? O sigui, tots són cares conegudes.
Sí, no, molt conegudes, això. Gent de primer nivell, també una de les imatges que s'ha comentat és la d'Andrew Scott i Phoebe Waller-Bridge, que sortien a la sèrie Fleabag i que s'han retrobat en aquest concert de Taylor Swift, i també la família reial es va voler sumar a la visita de la cantant.
A veure, Què
està passant?
Hem de posar freno.
No estic entenent res.
Hem de frenar. Si Elisabet estigués viva, això no passaria.
És a dir, al Palau de Buckingham es fa el canvi de guàrdia i van decidir que una de les cançons que tocarien, aprofitant que hi havia Taylor Swift a Londres, era el Shake It Off, mentre feien el canvi de guàrdia.
Però ho fan amb cada concert important que hi ha a la ciutat, o...?
És bastant excepcional, no? Acostuma a ser una banda que toqui segons els concerts de Londres.
Però
heu de saber que el príncep Guillem va anar a veure Taylor Swift amb els fills i, a més, en aquest cas es van fer una foto amb la cantant un selfie que ha circulat força les últimes hores.
Marxarem amb aquest temacle.
Vols dir?
Boníssim. Mira, puja, puja.
Per mi és com Shakira va ser medieval.
Sí, és horrorós.